Radio Astel. Crims. O gairebé.
Doncs vinga, que tornem a encetar un dimarts més crònica negra en aquest programa, en aquest Crims o gairebé, i saludem ja a aquesta hora el doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, molt bona tarda i gràcies per tornar-se amb nosaltres.
Hola, Joan, bona tarda. Com estàs?
Un dia en el que avui volem tractar el cas de la balena blava i, com sempre, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
El 2017 es va popularitzar a les xarxes socials el joc de la balena blava. Aquest repte proposava als participants mig centenar de proves. Era una llista de 50 passos a seguir de diferents dificultats. Entre ells, no parlar amb ningú durant un dia, veure pel·lícules de terror durant 24 hores, despertar-te a les 4:20 del matí o dibuixar-te a la pell la silueta d'una balena. El joc captava els joves a través de les xarxes socials, com Facebook i Instagram, i del servei de missatgeria WhatsApp. Eren accions que s'havien de realitzar a la vida real i més tard notificar-se, per exemple, amb les fotografies en aquestes pàgines. Segons sembla i segons les investigacions, existia un administrador del grup a les xarxes socials que era la persona qui s'encarregava de donar les ordres als adolescents. L'administrador, per exemple, deia al jugador la data de la teva mort i l'has d'acceptar.
Gràcies, Núria. Fins ara. Doctor Gómez, ara Núria Ros, que ens en feia 5 cèntims de tot plegat, però explica'ns una mica més el cas perquè té més profunditat la cosa, no?
Sí, de fet és un cas que segurament no és un cas absolutament únic. Estem parlant d'un supòsit de fet que es planteja més o menys a partir de l'any 2017. Es comença a viralitzar, perquè això després hi ha una investigació que ens porta... o que porta la policia argentina, una altra que la porta al Brasil i una altra una mica més certera, finalment, que la porta finalment a Rússia. I allà s'arriba a practicar la detenció d'una persona, un estudiant de psicologia de 22 anys, que després és processat i condemnat a una pena que realment és una pena que sobta, perquè és una pena que es va poder pràcticament suspendre, una pena de presó, però que es va pràcticament suspendre, es va substituir pràcticament per un arrestament al propi domicili del subjecte amb la seva família. I hi ha, diguéssim, dos components que van provocar que aquesta condemna fos una condemna, diguéssim, sorprenentment baixa per la gravetat dels fets, que és, d'una banda, que ja es va penedir del que havia fet. O sigui, havia fet unes declaracions en el moment d'encetar el joc que eren absolutament esfereïdores, del tipus, bueno, doncs aquest joc jo el poso en marxa perquè s'ha de fer neteja entre la gent jove, no? Com una mena de joc supremacista, fins i tot, no? I ell se'n va penedir després i això es va tindre en consideració. I després, en segon lloc, clar, estem parlant, i ara ho comentarem, de conductes perilloses, però una cosa és el perill que representa una conducta, diguéssim, d'aquest tipus a la xarxa, la difusió de determinats jocs amb determinats reptes, fins i tot lesius o autolítics, no? Suïcides, sí. I una altra, la connexió que es pot establir entre aquestes manifestacions i un cas concret de suïcidi o d'intent de suïcidi. Llavors, entre una cosa i l'altra, li van imposar una pena relativament baixa, però en paral·lel a aquesta condemna es van començar a produir, perquè clar, això era un efecte que s'havia desencadenat mesos abans i que ja no hi havia pràcticament forma d'aturar-ho, en diferents països, entre ells Espanya. Un cas, per exemple, que es va donar al País Basc, un cas que es va donar també a Catalunya, etcètera. No? Aleshores, clar, un dels temes que comentarem després és com és possible, doncs, que si això s'havia averiguat i s'havia condemnat fins i tot a un dels que ens considerava partíceps, d'una banda no s'acabava d'estirar d'aquest fil, perquè ell va explicar que això era una mena d'organització criminal, fins i tot amb una jerarquia, i que ell pràcticament, de la mateixa forma que els nens l'obeïen a ell obeïa ordres de superiors, i d'aquest fil no es va acabar de tirar en cap moment. I després, d'una altra banda, també el paper de les xarxes socials. Això es publicava a Facebook, a Instagram, no? Fins i tot circulava per WhatsApp, no? davant davant d'aquestes manifestacions, aquestes expressions o aquests reptes, no? Si hi havia o no algun instrument normatiu als diferents països on s'hi van produir efectes per poder obligar a les administracions de les xarxes a bloquejar, a interrompre o a retirar fins i tot aquests continguts. No?
Entenc, doctor Gómez, pel que ens explica, que aquest nano jove de Rússia el que feia era induir el suïcidi. Anem al cas espanyol. Es castiga a Espanya la inducció al suïcidi?
Bé, aquí potser com a prèvia per respondre a aquesta pregunta s'hauria de fer una distinció entre el cas que ens ocupa, el cas de la balena blava, o similars, casos, diguéssim, de challenges o reptes juvenils, no? Fins i tot en el cas d'algun repte que pogués constituir un intent de suïcidi o un suïcidi o una autolesió, i la inducció directa a algú a treure's la vida o autolesionar-se. Diguéssim que el concepte mateix d'inducció implica que algú, l'inductor, influeix psicològicament en un tercer per alguna cosa que pot ser cometre un delicte, pot ser realitzar una conducta perfectament conforme a dret o pot ser realitzar una conducta com aquesta de suïcidi o d'autolesió. Clar, el cas que ens ocupa, el cas de la balena blava o d'aquests reptes, bueno, hauríem de veure en cada cas si efectivament hi ha una inducció més o menys a un col·lectiu general de persones, com podrien ser els joves que seguissin aquest joc, a treure's la vida, o manifestacions així una mica més indirectes, com ara, per exemple, induir a realitzar una conducta que pugui ser perillosa. No és exactament el mateix induir de forma directa a treure's la vida que induir a realitzar una conducta que pogués treure la vida com a conseqüència del risc que implicaria. Aleshores, fent aquesta, diguéssim, matització conceptual, a Espanya ens trobem davant d'un context, diguéssim, d'un marc legal una mica, no diria paradoxal, però sí particular, que és que el suïcidi no es castiga com a delicte. Diràs, Joan, home, naturalment que el suïcidi consumat no es pot castigar perquè justament la persona que malauradament s'acaba traient la vida ha traspassat i la mort exigiria la responsabilitat criminal que hi pogués tindre.
És injutjable, no?
Per exemple, clar, però per exemple, la temptativa de suïcidi, hi ha països que la castiguen, el propi inductor. Ah? És a dir, qui intenta treure's la vida i al final no ho aconsegueix, podria respondre per la comissió d'un delicte que consistís justament en aquest intent, no? Hi ha països i estats dels Estats Units, per exemple, que això ho castiguen. I a Espanya, per exemple, això no es castiga perquè es partés de la premissa que, lògicament, no existeix un dret fonamental a no viure. Per exemple, això és una cosa que el Ramon Sampedro, potser recordareu el cas del Ramon Sampedro, que després se'n va fer la pel·lícula Mar Adentro, és una cosa que ell, davant la justícia espanyola i la justícia del Tribunal Europeu de Drets Humans, va intentar aconseguir que reconegués el seu dret i el dret, diguéssim, de qualsevol, igual que existeix el dret a viure, el dret a no viure. No? I això no es va aconseguir, això no es va arribar a reconèixer. Però, en canvi, sense existir un dret a no viure, un dret a treure's la vida, sí que es considera que és una conducta que es pot realitzar lliurement sense haver-s'hi de patir un càstig penal. No? Llavors, la conducta base, diguéssim, la conducta de treure's la vida o intentar treure's la vida no té càstig, però, en canvi, la intervenció en l'intent de suïcidi o el suïcidi d'un tercer per part d'una altra persona, a través de la inducció o de la cooperació material, la participació necessària o la participació no necessària, en canvi el Codi Penal espanyol no només es castiga, sinó que es castiga amb penes molt importants. Concretament, la inducció es castiga amb una pena de presó de 4 a 8, a 8 anys. I això, en canvi, no és així a altres països, i no diria un país, diguéssim, d'un àmbit de cultura molt diferent a l'espanyol, sinó directament segurament el país que més influeix en la normativa penal espanyola, com és Alemanya. Alemanya, per exemple, el Codi Penal alemany no castiga la inducció al suïcidi, i en canvi aquí nosaltres la castiguem amb una pena de 4 a 8, a 8 anys. Mm-hmm. Clar, és una conducta molt diferent a la del cas que ens ocupa, però per marcar una mica el que comentarem a continuació, això és el que d'entrada hauríem de tindre en compte. No? Mm-hmm.
La doctora em deia de 4 a 8 anys en el cas espanyol per aquesta inducció al suïcidi. Entenc, però, que el cas que ens ocupa, aquest cas de la balena blava, anava destinat pràcticament a persones molt, molt joves. Què passa si la inducció al suïcidi és a un menor d'edat?
Clar, el concepte mateix de suïcidi implica dues coses. Un, treure's la vida, lògicament. Si un treu la vida a un altre, ja no és un suïcidi, sinó una mena d'heterosuïcidi o homicidi o assassinat. I en canvi, si se la treu mateix, és un suïcidi. Això no estem descobrint Amèrica dient això, evidentment. Però després, i sobretot, el punt central és el segon element del suïcidi conceptualment, és la llibertat per treure'l la vida, és a dir, llibertat per poder decidir de forma psicològicament madura què vols fer, diguéssim, amb la teva vida. Aquest element és un element ja molt qüestionat des d'un punt de vista psicològic o psiquiàtric, perquè hi ha qui defensa, per exemple, aquests dies se n'està parlant a propòsit, malauradament, del cas de les nenes de Sallent, que em consta que vosaltres heu tractat exhaustivament, que una persona que decideix treure's la vida, sigui menor o sigui adult, però més si és menor encara, té algun tipus d'alteració o trastorn mental que potser s'hauria de tractar i justament per aquesta raó el Codi Penal espanyol prohibeix les conductes de tercer que en lloc d'ajudar a qui vol treure's la vida, doncs l'indueixen o hi cooperen, etc. No? Però clar, el fet del suïcidi és diferent en funció de si és un adult un adult capaç, un adult mentalment sa, diguéssim, no? No un inimputable, sinó un adult perfectament imputable, o si és un adult inimputable o si és un menor d'edat, perquè en aquest segon i tercer cas, és a dir, l'adult inimputable o el menor d'edat, d'alguna forma podríem qüestionar justament aquest element de la llibertat, de la capacitat psicològica per decidir amb raó, lliurement, de forma serena, etc., sobre la pròpia vida. De tal manera que quan tenim un menor d'edat, i quan més menor d'edat sigui, més podrem argumentar en aquesta línia, no és el mateix un nen de 17 anys i mig que un nen de 4, 5, 6 anys, doncs diguéssim que quan més menor sigui, menys capacitat per decidir lliurement sobre la seva pròpia vida tindrà, i més manipulable, per tant, podrà ser per un tercer. De forma que si un tercer indueix de forma incisiva, de forma directa, de forma continuada, de forma persistent a un menor, molt menor, per treure's la vida, d'alguna manera podríem dir que en realitat no està ajudant al suïcidi d'una altra persona, sinó que l'està matant, no? Està cometent més que una inducció al suïcidi, perquè no hi ha pròpiament un suïcidi, perquè aquell menor no és capaç de suïcidar-se, no té prou maduresa mental, l'estaria instrumentalitzant, l'estaria utilitzant com una mena d'instrument del seu homicidi. Per tant, allò es podria qualificar com un homicidi o fins i tot com un assassinat.
Clar, doctor, ara anem al cas que ens ocupa. 8 minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Encara queda temps perquè ens ho expliqui el doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona. Estàvem parlant del cas de la balena blava i no sé si respon a aquest concepte del qual estàvem parlant, inducció al suïcidi.
Doncs justament no del tot, perquè hi hagi inducció al suïcidi, ha d'haver dos elements que segurament en aquest cas no existeixen. D'una banda, l'acabàvem de comentar ara mateix, capacitat per l'induït per treure's la vida de forma lliure, en el cas d'un menor aquesta capacitat no existiria, i en segon cas, la inducció implica la creació psicològica de forma directa en una altra d'una determinada resolució. Induir, diguéssim, amb caràcter general, no necessàriament induir a la comissió d'un delicte o a la realització d'un suïcidi, és justament això, és convèncer algú per via psicològica, però aquest algú ha de ser un algú que l'inductor ha determinat de forma concreta i la forma a través de la qual es convenç aquest algú perquè realitzi alguna cosa és a través d'una influència psicològica directa, no? Per exemple, quan algú contracta un sicari per matar un tercer, sap a qui està contractant, sap com l'ha de convèncer amb el pagament d'uns diners, i ho fa de forma psicològica i de forma directa. Clar, el cas d'aquests reptes divulgats a través de les xarxes socials no són exactament això. No? És un joc amb 50 passes i la passa final, la forma de transformar-te en aquesta balena blava de forma definitiva és agafar i saltar des d'un pont, no? Per exemple, amb algun dels reptes. No? Clar, però això és com una mena de llavor que es llença a la multitud per veure quina reacció provoca. És com una mena d'experiment de psicologia social, molt macabre, naturalment, però no és exactament que jo tinc un missatge molt concret dirigit a alguna persona molt concreta amb l'intenció que aquesta persona sigui convençuda perquè es tregui la vida, sinó, bueno, insisteixo, un joc molt macabre, però difós d'una manera molt indeterminada. No? Aleshores, aquí, si els codis penals això no ho regulen d'una altra manera, diguéssim, el tipus, l'article, el precepte relatiu a la inducció al suïcidi no hi encaixaria. No?
Val. Entrem en altres qüestions que encara ens queda temps, doctor, perquè a banda de castigar l'autor, no sé si, i aquí jo crec que donem el clau d'una de les qüestions, que és la por al món digital, no? Es poden retirar de la xarxa els continguts o bloquejar els serveis que els ofereixin o aquest tipus de material sensible?
Sí, a propòsit justament d'aquesta distinció que acabàvem de fer ara entre el que seria pròpiament l'inducció a un suïcidi i l'emissió d'aquests missatges en forma de joc o reptes en general, des de l'any 2021, amb el cas del Codi Penal Espanyol, interpreto que quan es va condemnar aquest xicot de 22 anys rus a Rússia existia un precepte d'aquestes característiques, o potser van aplicar de forma extensiva el delicte aquest d'inducció al suïcidi. Nosaltres, des de la llei 821, que va entrar en vigor el juny de l'any 2021, tenim dos tipus penals que poden permetre l'efecte que preguntava Joan, que són dos tipus. Un, per castigar la difusió de manifestacions o jocs, per exemple, a través d'internet, que puguin servir per promoure o per fomentar l'autosuïcidi, d'una banda, i d'una altra, diguéssim, el mateix comportament aplicat a les autolesions. Recordem que en el cas de la balena blava hi havia reptes que eren pintar-se amb un ganivet. Potser a internet hem pogut veure tots fotos d'aquestes, no? Mm-hmm. Amb una balena blava al braç.
Sí, recordo que va ser un cas molt mediàtic, a més.
Clar, clar. Llavors, això són unes autolesions i després ja tenim el pas final al 50, que és aquest del pont. I el Codi Penal espanyol, des d'aquesta llei, des del juny de 2021, tenim un tipus que castiga aquests reptes pel suïcidi i un altre, i també, diguéssim, el repte per l'autolesió. Llavors, en els dos preceptes, respectivament, que regulen això, es permet la possibilitat que l'autoritat judicial retiri el material, diguéssim, no? El material aquest nociu, aquests reptes, diguéssim, aquestes publicacions, no? El material publicat a les xarxes socials. En segon lloc, que acordi la interrupció del servei en qüestió. I en tercer lloc, i això només seria acceptable pels casos on el domicili informàtic, diguéssim, estigués fora del territori espanyol, el bloqueig dels materials publicats i el bloqueig de la pròpia prestació del servei. Això és una cosa que fins al juny de 2021 només es podia aconseguir per via administrativa i des d'aleshores es pot aconseguir amb un procediment penal que es pugui substanciar contra l'administrador d'una d'aquestes xarxes socials, un d'aquests grups de WhatsApp on s'hi pugui trobar aquesta informació.
Clar, clar. Doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per portar-nos un nou cas, aquest Crims o gairebé, el cas de la balena blava, del qual segur n'hem extret tots conclusions per aprendre'n, com sempre. Gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Ràdio Estel.